Cançó de la setmana. El dilluns, trèmula primala, ens veiem i ens trobem junts a l'escala. El dimarts, les postures, les amigues, espineta d'arts, penes i fatigues. El dimecres, ja no sé si m'estimes o m'execres, clavellet del meu carrer. El dijous, enfilem les coses dretes, quatre sous de rialletes. El divendres, la mirada em fa que sí. Llavis tendres, que sereu o no per mi? El dissabte, tot camina arrenglarat. Si el cor capta, va olorant la caritat. El diumenge, violeta, cafè i rom, al meu braç ella es repenja i ja hi som. Aquest és un poema de Josep Maria de Sagarra, inclòs al seu recull Cançons de totes les hores.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, benvinguts una setmana més, un dilluns més, a Tirant de Llibres. Avui, 19 d'octubre de 2009, el programa número 118. Estem en directe, com sempre, a Punt Set Ràdio. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a totes i a tots i totes aquesta nit. I hola, com anem, Joan?
Anem molt bé, bona nit a tots i a totes. Esperem que sigui un programa interessant i que ve molt ple, farcit de continguts, com sempre.
Saludem també el nostre equip tècnic, imprescindible, l'Ester i l'Enric. I, com dius molt bé, Joan, avui tenim un programa força tapeït. Tenim dues cròniques. Des de València, la nostra benvolguda Empar Morelló ens posarà al dia de les novetats d'aquesta ciutat. I des de Barcelona, l'Arantxa Sánchez també ens informarà de les novetats des de Barcelona.
És la primera vegada que l'Arantxa intervé al programa i, per tant, des d'aquí li donarà la benvinguda i esperem que tingui una bona continuïtat fent les notícies de Catalunya.
Tenim també la secció d'Olives Trencades, que com sempre ens porta la nostra benvolguda Neus Barceló, des de Mallorca. I avui en Joan ens continuarà parlant a la secció de Literatura Universal d'aquest tema tan interessant, la novel·la sueca de misteri.
Sí, seria el segon programa. Aquesta vegada parlarem dels orígens d'un matrimoni format per Ammak Sogval i per Pir Balú. No sé si ho he dit bé, perquè aquests noms en suec realment són difícils de dir, si no estàs acostumat. I parlem de dos llibres que han fet, dos llibres editats, que són Rosa Anna i L'home que es va esfumar.
En Jordi avui té una entrevista, que ens portarà una entrevista a càrrec de Josep Maria Abril, autor d'un llibre que es diu L'abans de Sant Celoni.
Això mateix, L'abans de Sant Celoni, i en aquesta entrevista intentarem esbrinar com ha estat aquest procés de preparació del llibre, que ha portat 4 anys, el procés de documentació, però em sembla que el procés de redacció encara es troba en marxa, és a dir, és una obra en progrés.
Carai!
Work in progress, que diuen, no?
Serà interessant saber què ens ha d'explicar el Josep Maria Abril a propòsit d'aquest llibre. Bé, si tenim temps, perquè ja sabeu que quan tenim entrevistes sempre donem prioritat a les entrevistes, parlaríem també a la secció de llibres a la carta d'un llibre de Maria Àngels Anglada que es diu El quadern d'Aram, i com sempre acabarem el programa Informació General i Cultural, i avui en Joan ens portarà la frase. Us hem de dir algunes coses, algunes novetats. La primera d'aquestes novetats és que el programa que es reemet els dimecres canvia d'hora. La reemissió s'endarrereix una hora, i en comptes d'emetre's els dimecres de 10 a 11 de la nit, s'emetrà ara de 11 a 12 de la nit. I en Joana, penso que ens havia dit alguna altra cosa.
Sí, que el dia que aquest, d'aquí una setmana, el programa 119, per tant, tindrem un especial monogràfic. Feia temps que no en feia monogràfics, i aquest especial serà un monogràfic sobre el tema d'erotisme. Per tant, des d'aquí engresquem a tota la gent que ens està escoltant a no perdre's un programa la setmana que ve, que pot ser realment interessant i en ple de moltes altres notícies.
Sí, sí, i si durant el programa de la setmana que ve, de dilluns de la setmana que ve, l'especial d'erotisme, doncs algú ens vol trucar i donar-nos el seu punt de vista sobre quina seria la diferència entre erotisme i pornografia, nosaltres estarem doncs molt agraïts que ens faci aquesta precisió, perquè de vegades la veritat és que no veiem gaire la diferència.
No, i també diu una altra cosa, també, que aquest programa d'aquí hi haurà un moment que regalarem un llibre. Per tant, ja sabeu que si ens truqueu durant l'emissió d'aquest programa amb el telèfon 93 864 1221, us regalarem un llibre de les seleccions de la Cua de Palles, que Palla, que és una col·lecció de 62, que és sobre novel·la policíaca. En aquest cas es tracta d'un llibre que es diu Alta Sierra, de Brunet, i que, encara que no tingui aquest nom, és un llibre en català, perquè només fem aquest tipus de literatura nosaltres, i doncs que, si ens truqueu, sabeu que ho regalem, això. I què més hi ha?
Res, un últim comentari és que això que acabem de comentar de la reemissió, del canvi en l'horari de la reemissió, tindrà efectes a partir del novembre. O sigui, aquesta setmana encara no. Ah. Aquesta setmana encara emetrem...
Serà de 10 a 11.
Exacte, aquesta setmana encara serà de dimecres de 10 a 11, ja, però a partir del novembre...
I l'altre.
I l'altre, sí. O sigui, a partir del novembre ja serà un nou horari.
Eh? D'11 a 12, a partir del novembre.
Doncs som-hi.
La crònica.
Bé, des de la crònica tenim ja el nostre corresponsal, com sempre, emetent el programa, la nostra estimada Empart Morolló. Bona vesprada, Empart.
Hola, molt bona vesprada, Joan. Molt bona vesprada a tots vosaltres i a tota la gent que ens escolta.
Com estàs?
Molt bé, perfectament. Desitjant escoltar-vos i reprendre el programa després de dues setmanes.
Sí.
Molt bé.
Ja trobo a faltar, ja.
Ja trobo a faltar. Mira, que ens engresqueu ahir la marxa de la literatura i de la cultureta del terreny i no podem ja després desfer-nos-en.
Ja està bé, això està bé.
Això està bé. Coses que tenim per ací. Bueno, ja sabeu les notícies com venen i com ve la premsa, comentava abans amb l'Enric. D'això no en parlaré perquè aquesta setmana hi ha moltes coses a contar. 115 obres que opten als Premis Ciutat del Cira. Un total de 115 originals. Ja sabeu que els Premis Ciutat del Cira són per aquí baix, pel País Valencià, molt prestigiosos. Tenen una dotació global que crec que supera els 80.000 euros. I el que sé comentar és que tots els originals que han arribat, que són fins a un total de 23, doncs tenen un alt nivell, no? I han mantès dins del nivell dels darrers anys doncs aquesta gresca, no? Dels Premis Ciutat del Cira, que sabeu que després es converteixen en edicions que fa Bromera.
Sí, mira, avui precisament estava llegint que editaran la novel·la una novel·la negra d'un escriptor nord-americà. Uh-huh. I es veu que una de les escenes més fortes passa dins d'un tanc amb taurons o nedant entre taurons. Llavors,
sí, ho he llegit jo també. Sí, ho he llegit jo també. Sí, i a banda sabeu que Bromera també té plataforma digital i que algunes obres les va tirant a la plataforma digital també.
Ah, ja. Vols dir llibres electrònics?
Exactament, exactament, sí. No tots els premis dels darrers anys tenen algun... Tenen 4 o 5, crec, només penjats, però sí, es poden veure. Els guardons dels Premis Ciutat del Cira, no sabrem qui és el guanyador fins a novembre, fins al 13 de novembre. Però bé, ja parlarem d'aquella velada literària. L'Institut d'Estudis Catalans, que ha estat així a la nostra frontera lingüística, això ha sigut aquest cap de setmana, però encara que ja ha passat, em sembla important, com que no van tenir programa, em sembla important ressenyar-lo, perquè sí que es va fer a la població de Guardamar, que sabeu que és un dels últims pobles fronterers.
De Salses a Guardamar, diuen.
Efectivament. Pues allà és on hi ha encara una varietat valenciana que entra en contacte en el territori castellanoparlant i un poc el valencià. És la zona del Carxe, que és una zona murciana, però que està envoltada de poblacions valencianes i bé, té un parlar un poc especial. Hi va assistir Joan Beny, era un dels ponents, perquè van ser unes jornades...
Va ser professor del Joan.
Sí, i professor meu va ser.
Ah, sí? Mira, quina sort.
El Joan Veny i Clar.
Mira, quina sort.
Es diu així. Sí, va ser professor meu durant 2 anys, sí, a la universitat.
Doncs el Joan Beny va estar participant en aquestes jornades i es va parlar un poc sobre la literatura de tradició oral en la zona del Carxe, o sigui que d'alguna manera volia deixar-ho caure. I després aquí baix que ens tanquen les oficines de promoció i ús del valencià d'alguns municipis. És lamentable, és vergonyós, però és el que hi ha. I què ha fet la gent d'Alboraia, que és un poble d'ací pegadet a la ciutat de València? Doncs ha fet tota una campanya contra aquesta supressió de l'oficina del valencià. Estava Rosana Pastor l'altre dia, un poc encapçalant la plataforma de Signa per la Llengua, i bé, a la que s'han afegit oficines de promoció del valencià, Escola Valenciana, els partits polítics, els sindicats, per denunciar pues, això, que la política lingüística que estem patint al País Valencià és pràcticament nefasta, inexistent en molts casos, i a més s'estan tancant algunes oficines en poblacions. A banda d'Alboraia, alguna altra més ha caigut. Però perquè us feu una idea, tenim 500 municipis al territori valencià i només hi ha unes 60 oficines de promoció lingüística, perquè sapigueu un poc com estem.
I això ho tanca el mateix Ajuntament?
Sí, sí, l'Ajuntament, el senyor Manuel Álvaro, del Partit Popular, ha decidit que, mira, que aquesta oficina no havia de funcionar ja més després de tants anys i la va tancar.
Devien necessitar diners per en bigotes.
Exactament, o per a pagar alguna altra cosa d'infraestructures de l'horta pegadeta a la mar, no ho sé. Sort que per contra tenim la campanya que està fent aquesta gent voluntària pel valencià, que és la guerrilla del valencià un poc, que tenen 3.500 parelles lingüístiques a més de 70 municipis i ells, me volia deixar la pàgina web, és www.voluntariatpelvalenciatotjunt.org. I s'hi pot afegir qui vulga aprendre a parlar i qui vulga ser un poc parella lingüística i fer de guia docent d'intercanvi lingüístic a qualsevol altra persona que vulga parlar, aprendre a parlar.
Ens agrada molt que això ho hagi copiat d'aquí perquè fa molts anys que es fa el voluntariat lingüístic i penso que per les País Valencià també li convenia i també hauria de ser les illes, per això, a tot arreu. Però vaja, està bé que aquí a València ja hi hagi 3.700 parelles, has dit, oi?
Sí, 3.500 parelles a 70 municipis. No està malament, no està malament. Sort que tenim aquest tipus d'iniciatives perquè, o la iniciativa que ha tret una altra població d'ací de l'Horta, que és Picassent, sobre cinema en valencià. Hi ha dues condicions, que siga de la zona, que siguin de Picassent o de la zona, i que es faci en valencià. I el lema és què fem amb el llit. I durant 15 dies es gravarà tot tipus de curtmetratges, es gravaran a la població aquesta i després entraran en concurs. Així que, afortunadament, encara queden iniciatives d'aquest estil.
Molt bé. Doncs, Bart, estem contents que s'hagi explicat que encara, malgrat la negró, hi ha esperança i hi ha ganes de canviar les coses.
Esperem que sí, esperem que sí, que no siga tot nefast.
Seguirem en contacte.
Molt bé, una abraçada a totes i a tots i fins a la propera setmana.
Igualment.
A l'especial. Adéu, adéu.
Adéu.
Bé, doncs, continuem ara amb la crònica des de Barcelona. Molt bona nit, Arantxa.
Hola, bona nit.
Bona nit, Arantxa.
Bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé, encantada de començar. Avui el meu primer dia, vull dir que molt bé.
Molt bé, doncs tens algunes notícies per explicar-nos?
Doncs sí, mira, he estat buscant alguna coseta i he trobat dues iniciatives que m'han agradat molt. Bastant m'han agradat. I una d'elles és que hi ha uns concursos de literatura juvenil i infantil que trien uns quants llibres que s'han publicat entre el juliol de 2008 i el juny del 2009 i els posen perquè els nens i els joves els llegeixin i els votin. Llavors m'ha semblat una bona idea perquè és una manera de promoure la lectura entre la gent jove i entre els infants i a més doncs, és una organització que ho fan les escoles o bé ho poden fer les biblioteques i es farà tant a Catalunya com a les Balears i al País Valencià.
Està molt bé això.
Sí, està molt bé per això, perquè sobretot és que és una mena d'obligació de que tots els nens hauran de llegir tots els llibres i llavors es posaran en comú i debatran a veure quin d'ells els ha semblat millor. I a partir d'aquí, de cada escola, el que surti el millor, doncs el votaran a través de la web i aquest rebrà el premi.
I d'on surt aquesta iniciativa?
Doncs aquesta iniciativa és del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, en col·laboració amb l'Associació Catalana d'Amics del Llibre Infantil i Juvenil.
Doncs està molt bé que sigui en una associació catalana o un Consell Català del Llibre, que també s'hagi exportat, com dius, al País Valencià i a les Illes.
Sí, sí, ho fan a totes les terres de parla catalana i està molt bé per això, perquè a més trien llibres que s'hagin publicat aquest any i que a més doncs, són de tot arreu i poden doncs, també estendre la cultura.
Molt bé.
Sí, sí. M'ha agradat molt. És una iniciativa molt bona que, a més, el de literatura juvenil ja fa 14 anys que es fa, vull dir que déu-n'hi-do, i el de literatura infantil és el 5è any.
Molt bé,
doncs encoratgem aquest tipus d'iniciatives des d'aquí i amb les publicitem. Què més vols explicar-nos?
Després us volia explicar també, no té massa a veure, però també m'ha fet molta gràcia, que és que s'han obert 41 rutes per Catalunya, que són unes rutes noves que ha obert la Secretaria de Joventut i que són unes rutes que van dels diversos albergs d'aquella Catalunya. I són rutes que bé, són en diferents nivells, o sigui, des dels més fàcils fins que hagis d'anar amb unes bones xiruques per fer-los. I són, doncs això, 41 rutes entre diversos albergs o bé des d'un alberg fent una ruta circular per tornar-hi. I està molt bé això perquè fomentarà una miqueta el que és, a part de descobrir una mica el patrimoni natural que hi ha a Catalunya, també fomentar una mica la xarxa d'albergs d'aquí mateix. I m'ha semblat bé per això, perquè són rutes que, a més, a través de la pàgina web, tu pots descarregar-te la ruta, baixar-te fotografies, et deixen també, et assessoren tècnicament de quin material pots necessitar, si bé la pots fer en bicicleta o la pots fer a peu, de si pots portar la família, i m'ha semblat també una molt bona iniciativa.
Bé, doncs, des d'aquí doncs, també ho fem conèixer. I bé, amb això volies parlar d'alguna altra cosa? O...
No, eren les dues iniciatives que us volia proposar, a veure si us agradaven i si...
Sembla molt engrescador, això, Arantxa.
Sí, això veig que la gent que ho senti doncs, ho pot aprofitar per poder doncs, participar-hi.
Sí, bueno, sí. A més que res, si us interessa fer una ruta per Catalunya, doncs és www.xanescat.cat, que és la xarxa nacional d'albergs de Catalunya, i aquí doncs, hi trobareu tota la informació que vulgueu sobre aquestes rutes noves i sobre inclús algunes ja que ja existien.
Molt bé, Arantxa.
Doncs gràcies per haver participat i ja t'esperem. No sé si és la setmana que ve o l'altra, però ja estarem en contacte.
Perfecte. Doncs moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies, adéu.
Adéu.
La zebra te passa un semàfor i com se desmunta un bidet. Cosmètics i Margarita Astor, ja sé com s'escriu.
Olives trencades.
Jo tant, la rosa i els cactus i moltes més coses també.
Bé, tenim aquí el nostre corresponsal de les Illes, la Neus Barceló. Bona nit, Neus.
Hola, bona nit, què tal?
No ets a les Illes, ara?
No.
Un mica més lluny.
Un lloc més fred i més al nord.
Sí, sóc una illenca, molt poc illenca, jo.
I, escolta, com es diu bon dia aquí on ets?
Sóc a la República Txeca, a una ciutat bastant petita que se diu Liberec. Està a la frontera amb Alemanya. O sigui, va a Alemanya en el passat i ara torna a Txèquia.
I això té a veure amb els Erasmus o és més endavant ja?
No.
És lectora.
Estic fent feina.
Ah, d'acord. Sí. Estàs com a professora, doncs, eh?
Sí.
Ah, caram. I no portes pas alguna cosa per avui, per explicar-nos aquí el programa?
Sí, duc una cosa, no és massa, però he trobat una notícia bastant interessant. A mi m'ho ha semblat, el fet de que promociona la llengua catalana a l'estranger, i és que en Francesc Parcerisses ha estat a Mallorca aquesta setmana fent una tertúlia a la revista Àgora. Ell va ser director de l'Institut de les Lletres Catalanes, que té la mateixa funció, més o menys, i dins la mesura que pot, que l'Institut Cervantes, que vendria a ser promocionar la llengua catalana a l'estranger i que se conegui. I ell és traductor també, és professor, és autònoma de Barcelona, és poeta, és escriptor. I una cosa molt interessant que m'ha paregut que ha dit és que els escriptors catalans no s'han de limitar a fer-se conèixer dins el seu entorn, sinó que s'han de promocionar a l'estranger. Això és una notícia que sortia en el Diari de Mallorca, per si qualcú la vol anar a veure més detalladament, no? Parla una mica del paper dels traductors, que jo me toca directament perquè sóc traductora, de fet, també, i bàsicament això me semblava interessant.
Molt bé.
Sí.
Bé, doncs, en qualsevol cas, sempre ens agrada sentir-te, encara que ens hagis explicat només una notícia, sempre ens ve molt de gust sentir-te, i més ara feia temps
gràcies,
que no intervenies.
Gràcies, a mi també m'agrada participar.
És la ciutat de Kafka, Praga, oi?
Sí, sí, bé, sí, és la ciutat de Kafka, però curiosament ell escrivia en alemany, que a mi m'ha semblat molt estrany aquest fet.
Però hi ha gent que ho ha fet, això, aquí també hi ha gent que allò, hi ha gent de tot que canvia de llengua i tot això.
Moltíssima, però sí, xoca bastant, no.
Bueno, doncs, què més ens volies dir? Alguna cosa més?
No, només volia dir que ja que he tret la notícia d'en Francesc Parcerissa, dir unes quantes obres seves, per si qualcú s'hi vol interessar, llibres de poemes com Homes que es banyen, L'edat d'or, Natura morta amb nens, i que ha rebut nombrosos premis com Carles del Riba i Crítica de Poesia Catalana. I jo he estat llegint coses seves i la veritat és que està bastant bé. Així que també, ja que he trobat la notícia gràcies a ell, el volia promocionar un poc.
Doncs mira, has aconseguit la promoció que et proposaves.
Sí.
Molt bé, Neus.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també per tot.
Doncs t'esperem d'aquí 15 dies.
Sí, crec que sí. Ens hem de posar d'acord, però sí.
Entesos.
D'acord, estem en contacte.
Molt bé.
Vinga.
Adéu, gràcies.
Adéu. Gràcies. If you're
going to San Francisco, Literatura Universal.
Bé, amics i amigues, al programa anterior ja us vaig dir que dedicaríem unes setmanes a parlar de la novel·la sueca de misteri. Si llavors vaig fer una introducció, avui tractaré una parella de persones que escriuen, que de fet estan casades, que van significar el renaixement del gènere de la novel·la negra a Suècia en primer lloc i a tota Europa més endavant. En refereixo en concret a les novel·les fetes per Amak Zoual i per Pir Balú, la Mag Zoual és la dona i Pir Balú és l'home, i es diu Roseanna. Roseanna està editat per Columna, la col·lecció Sèrie Negra Martín Beck, recordeu aquest nom, Martín Beck, número 1, Barcelona 2009, 270 pàgines, 16 euros. I també parlaré d'una altra novel·la dels mateixos autors, i autora, autor i autora, que es diu L'home que es va esfumar, també de la Columna, la col·lecció Sèrie Negra Martín Beck 2, aquí no la 1, Barcelona 2009, 227 pàgines i també el mateix preu de 16 euros. En primer lloc, és important entendre que aquestes obres que, com la tècnica de màrqueting, porten una solapa on diu que són els llibres que van inspirar a Stieg Larsson per fer la trilogia de Millennium, el cert és que també van generar admiració en altres escriptors i escriptores com Henning Mankell o A.S. Larsson, que vam parlar fa 15 dies. I si això és així, voldrà dir que quan van començar a sortir a Suècia l'any 1965, la vida era molt diferent a com ho és ara. I per això no ens ha d'estranyar que els policies fumin, per exemple, que els models de cotxe siguin antics, que no hi hagi telèfons mòbils i que els informes s'escriguin en màquina d'escriure. Cosa que sobtaria, ara, eh? Vull dir que quan es comença a llegir un llibre com aquest, és important no oblidar aquesta realitat si no us volem emportar sorpreses. Evidentment que aquestes característiques no els desmereixen, de la mateixa manera que tornem a rellegir Dashiell Hammett i Raymond Chandler, encara que faci gairebé 80 anys que van escriure els seus llibres més coneguts, de la mateixa manera que ho faríem amb els clàssics de sempre. I ara aprofito que hem parlat d'aquests autors americans per dir que estic segur que la seva empremta es veu clarament en dos volums i els 8 de la sèrie que falten, perquè en total n'hi haurà 10. Espero que Columnes vagi seguint publicant. Especialment en el fet de dur la tècnica de la deducció objectiva fins al final i de criticar el sistema social i polític del país on s'insereixen els textos. Aquesta és una característica que molta novel·la negra no tocava i que aquests americans van començar i que els suecs en van continuar després. I comencem amb el primer llibre. Rosanna és el primer volum de les 10 novel·les compostes en tota la sèrie feta per les persones esmentades abans. De fet, a la contraportada ja diu el primer cas de l'inspector Martin Beck. És realment un volum apassionant, on tot el fil de la narració, molt ben trebat, ens fa conèixer els mecanismes que fan servir l'inspector Beck per descobrir no només qui va assassinar aquesta noia, sinó també de quina manera se les ha d'empescar per demostrar amb proves fefaents que realment va ser ell l'assassí. Per tot això, no cal dir, doncs, que una de les parts més impressionants del llibre és el desenllaç final, que aquí no us explicaré. Llegiu-lo. L'altre llibre, el segon cas de l'inspector Martin Beck, és a dir, l'home que es va esfumar, ens presenta un cas diferent dels que acostumen a sortir en una novel·la d'aquesta mena. El que el fa interessant no és la desaparició d'una persona en ella mateixa, sinó qui era aquesta persona. Un periodista que es traia sobresous implicant-se en activitats poc clares. I per què va desaparèixer ell mateix o el van fer desaparèixer d'altres? Aquest és el tema. Bona part de la història se situa a Budapest, a Budapest. Els que hi hem estat ja sabem que hi ha una ciutat dividida pel riu, capital del país de l'òrbita comunista d'aquella època, on se va veure per última vegada, abans de donar-se que estava seguint una pista falsa i que la resolució la trobarà a Suècia mateix a través d'una enginyosa suplantació de la personalitat. I tampoc us explico res més, perquè en una novel·la de misteri, si s'expliquen més coses, ja perd la gràcia. Per totes aquestes raons, no puc deixar de recomanar efusivament la seva lectura. I si ja l'heu fet, trucar-nos per explicar-vos l'experiència. El telèfon l'han dit abans. 93 864 12 21. Ja, marqueu el telèfon ara mateix. No crema, no en rampa, truqueu. Si ho feu, us regalem un exemplar de la col·lecció Selecció de la Cua de Palla. 864-1221. Repetim les referències. Max Howell i Pierre Balú, Rosanna, editorial Columna, col·lecció Cera Negra Martin Beck 1, Barcelona 2009, 270 pàgines, 16 euros, i dels mateixos autors, L'home que es va esfumar, editorial Columna, col·lecció Cera Negra Martin Beck 2, Barcelona 2009, o sigui, és una cosa acabada de sortir de la impremta, 227 pàgines, 16 euros.
L'entrevista.
Bé, doncs tenim avui amb nosaltres en Josep Maria Abril, que va néixer a Sant Celoni el 1963, és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma, tècnic de cultura de l'Ajuntament, té cura, entre altres temes, del patrimoni arquitectònic, de l'Arxiu d'Imatges de Sant Celoni, organitza periòdicament exposicions sobre aspectes històrics de la vila i també participa en la gestió del Centre de Documentació del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. És autor del Catàleg del Patrimoni Històric i Arquitectònic de Sant Celoni, realitzat entre el 92 i el 97. Ha publicat els llibres Teixidores i Tapers, Industrialització a Sant Celoni, 1880-1936, a Estudi, les escoles a Sant Celoni, de 1857 a 1939, i és coautor de Façanes al ras, les masies del terme d'Olzinelles i Sant Martí de Montnegre, els gegants de Sant Celoni, Sant Celoni 1925-1935 de la dictadura de la República i ha redactat les biografies dels alcaldes de Sant Celoni, Montnegre i Olzinelles, alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental. I encara podríem estendre'ns més en la presentació del convidat d'avui, però potser que no ens hi entretinguem més i anem a la seva obra. Avui parlarem de l'abans Sant Celoni recull gràfic 1880-1965. Crec que aquest divendres apareixerà a les papereries, als quioscos, el quart lliurament, que de fet seria el tercer.
El tercer,
perquè hi havia un lliurament que era el número 0.
Sí, efectivament.
Bé, aquesta és una iniciativa editorial d'EFA2 en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Celoni, que consta de 54 fascicles i al final han calculat que arribaran a omplir 648 pàgines. L'obra es troba encara en procés de redacció?
Sí, és una obra molt... És un llibre molt, molt voluminós, ja ho has dit, té moltes pàgines, moltes fotografies i... Ara s'està redactant el fascicle número 40-42. Vull dir, encara està en procés. Per això encara no existeix el llibre sencer.
Si algú encara no ha començat la col·lecció, creus que s'hi pot afegir encarregant els fascicles?
Ah, sí, amb això no crec que hi hagi cap problema. A qualsevol llibreria o quiosc no crec que no hi haurà mai cap problema, suposo. Per part de l'editorial.
Perfectament. Escolta, per què la fixació d'aquestes dates, 1880-1965, què passa? Per què aquests anys, concretament?
Mira, primer, tots aquesta col·lecció de llibres que van començar l'abans fa bastants anys, bueno, els de l'editorial EFA2, sempre els han tancat a l'any 65. Suposo, ells en principi em van dir que era potser perquè aleshores naixia la fotografia, bueno, es popularitzava la fotografia en color, són llibres de fotografia en blanc i negre, aquestes fotografies sèpia que tots tenim per casa, no?, que d'això, i llavors, bueno, hi ha el color, també hi ha aquest canvi social dels anys 60, no?, que marca aquesta mena de segona industrialització que hi ha aleshores, doncs fa que segurament sigui una època que va bé de tallar l'aventura històrica en aquell temps. Llavors, al començament, doncs, és la data de la primera fotografia que hem pogut localitzar. És una fotografia d'Olzinelles i que hem datat, doncs, aproximadament cap a 1880, i per això hem posat això, des de la primera fotografia que hi ha en el recull fins a l'any 65.
Clar, perquè la fotografia com a sistema de reproducció de la realitat deu ser segurament una mica anterior al 1880, però no massa més, probablement, o sí?
Em sembla que les fotografies comencen a sortir a mitjans del segle XIX, potser no ben bé com les entenem ara.
Daguerrotips.
Els daguerrotips, no? I totes aquestes històries. Però bé, sembla, doncs, que ja a 1800... Bueno, de 1880 ja en comencem a trobar per aquí, 1890 bastantes.
Sorgien en barretina?
Sorgien en barretina, sí.
Sí, oi? Perquè
l'avi Creus.
Hi ha un poema del Jacint Verdaguer, jo sou barretinaire a Prats de Molló. L'altre dia era a Prats de Molló i allà no s'havia perdut la barretina, vull dir que malgrat el poema la gent duia barretina.
Vam proposar-ho que aquí també ho faci la gent.
Sí.
Suposo que el fons documental, oi, ha partit d'un fons molt gran, del qual s'han anat triant, doncs, aquelles fotografies que apareixerien a l'obra. Concretament, quantes n'apareixeran?
El llibre, em sembla que, pel que diuen els de l'editorial, en tindrà cap a 1.200, en total, però per ara, de recollides, ja en tenim més de 4.700. El procés de fer el llibre comença una mica a partir de la recerca fotogràfica, perquè com que és un llibre... és una història gràfica, llavors tots els temes han de tenir una documentació, unes fotografies que els acompanyin. Hi poden haver temes molt interessants, però si no hi ha fotografies a darrere no hi poden sortir, perquè és una història gràfica. Llavors, primer, doncs, vaig estar molt temps buscant, preguntant a les famílies i fent recerca de fotografia, i llavors, com vam tenir aquest coixí fotogràfic, això era el 2006, I quan vam tenir aquest coixí fotogràfic, doncs vam començar a plantejar doncs, els temes que hi hauria el llibre i tot això.
De quantes famílies salonines procedeixen aquestes fotografies?
Per ara, de gent que ens n'hagin deixat fotos, són 168, però jo conto que bueno, potser podrem arribar als 200, perquè encara n'estem recollint.
I a més, totes aquestes fotografies es digitalitzen abans de retornar-les als propietaris, oi?
Exacte. Els de l'editorial, les fotografies passen als de l'editorial i ells les digitalitzen, i aquestes fotografies, quan s'hagi acabat tot el procés, doncs formaran part també de l'arxiu d'imatges de Sant Celoni.
Bé, clar, a partir d'això doncs ja veiem que la imatge gràfica, diguem-ne així, doncs té molta importància en aquest llibre. Se centra molt en la imatge gràfica, però els textos també hi tenen alguna cosa a dir. Per començar, ja comença amb una citació d'en Josepet de Sant Celoni, aquella famosa citació en què diu que Sant Celoni és una parada de 2 minuts.
Exacte, una parada de 2 minuts del tren.
Del tren, això mateix, que de fet la mare em sembla que d'en Josepet el té dins del tren.
Exacte.
I la primera estació allà on baixa és a Sant Celoni.
És a Sant Celoni, sí, sí.
Per casualitat heu descobert alguna relació que expliqui la selecció de Santiago Rusiñol? És a dir, per què va triar Sant Celoni com a lloc? Perquè era a la vora de Girona, potser, i ell hi vivia?
Suposo que perquè es devia trobar anant pel tren amb aquesta estació. No sabem. Era, el Rusiñol va estar, en certa manera, relacionat a Sant Celoni per els Jocs Florals de l'any 23, que es van fer els Jocs Florals humorístics organitzats pel Centre Popular, i llavors el van convidar amb ell com a mantenidor. El que passa que, bueno, això...
A l'hora és del 18.
Exacte, per això. Vull dir que no és que estigués lligat amb això, però, bueno, vés a saber, en Rusiñol tenia estirabots molt estranys.
D'acord.
Divertits.
Escolta, tornem a l'abans Sant Celoni, recull gràfic. Quin és el fil conductor de l'obra?
A veure, el fil conductor de l'obra no és cap novel·la. L'obra es va formant en diferents capítols que parlen tot de temes de Sant Celoni, i potser el fil conductor, el que sí que segueix un curs, és el calendari festiu. És l'únic dintre de l'obra, del procés de lectura de l'obra, doncs, que segueix la relació doncs, de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, el curs de l'any, perquè les altres coses que es van trobant doncs, són, per exemple, ara, doncs, després de Sant Antoni, doncs, potser està bé parlar d'un ofici, no? I quin ofici està relacionat? Doncs el ferrer. Llavors, van entrant coses que estan relacionades o vinculades a això.
Seria un costumari en fotografies?
Tampoc no és això,
No té, clar, la pretensió de documentació que potser té l'obra... el costumari català, però vull dir, sí que dius que les festes són el fil conductor, els oficis antics, les entitats...
Sí, a veure, es parla de les entitats i tot això, però jo penso que no és un costumari, no és un recull de costums del poble, sinó és un intent d'ordenar-les i dir, mira, el Centre Popular va néixer doncs, aquest any. Què feien al Centre Popular? Doncs feien això, això, això i això. És buscar una mica les explicacions de coses que potser algú alguna vegada s'ha preguntat, doncs aquí suposo que més o menys la podrem explicar. La festa de Sant Antoni, des de quan es fa? O per què es fa aquí a Sant Celoni? Quan es va deixar de fer? Per què? Ens explicarà una mica els perquès de segons quines coses.
Escolta, si ho he entès bé, sí. Estàs dient que esteu recollint unes fotografies que formaven part d'un llibre i aquest llibre s'anirà, la gent que vulgui subscriure ho podrà anar fent per fascicles.
Sí, ja estan sortint.
I llavors has dit que quan les fotografies vosaltres les recolliu, les digitalitzeu o l'editorial, i després això en un futur formarà part d'una mena d'arxiu.
Sí.
I aquest arxiu Estarà penjat, per exemple, si heu plantejat que estigui penjat a internet o no?
Bé, totes aquestes coses ja es aniran veient. A veure, primera, amb la fotografia hi ha moltes coses al darrere i una de les coses que hi ha és el dret d'imatge, eh? I totes les fotografies tenen un autor i bueno, totes aquestes coses s'han d'anar mirant a veure com s'han de resoldre. A veure, l'arxiu d'imatges ja fa anys que existeix, és un arxiu fotogràfic, diguem-ne, petit, per ara, no té un volum molt gran, però aquests materials que ara es recolliran doncs, sí que serviran doncs, perquè aquest arxiu doncs, tingui més envergadura i que es pugui pensar doncs, segons quines coses, com aquestes.
Bé, escolta, jo m'he fixat, parlaves ara de drets d'imatge, suposo que una de les figures que dissortadament ha desaparegut recentment és la del fotògraf Cortina.
Sí.
El seu fons és important en tota aquesta obra?
El seu fons...
O és un referent a tenir en compte? O no és el fons, és l'autor, potser, de moltes de les fotografies que...
En Cortina, moltes fotografies dels anys 56, 57, fins als 60... que aquí el llibre doncs, es recullen fins l'any 65, doncs jo diria que una bona part d'aquestes de les fotografies que hi han són seves, perquè en Josep Maria Cortina, veure, tothom el coneixien aquí, era un retratista, un fotògraf que no, bueno, que a part de fer fotografia d'estudi, doncs es dedicava doncs, a sortir i a estar pel carrer. Qualsevol activitat que es feia, doncs quasi bé sempre hi era ell al darrere. Per tant, en Cortina té un fons d'imatges que és una meravella i és, per això aquí, des de la Rectoria Vella ja fa 5 o 6 anys que s'han anat fent exposicions de temàtiques sobre aspectes del fons d'en Cortina. S'han fet ja una sobre l'homenatge a la bellesa, una sobre el treball, bueno, en tenim ara una altra de programada que ell no podrà fer-la directament, però sí que hi serà doncs, amb l'esperit. Uh-huh.
No ens la vols anunciar, aquesta...?
Bueno, la que estàvem preparant és la de les processons.
Ah, perquè... et sap una mica greu.
No, perquè ja havíem parlat amb ell i amb l'Antònia, la seva dona, i bé, jo penso que l'any que ve doncs la podrem tirar endavant.
Per curiositat, podreu documentar amb fotografies la processó del silenci?
La del silenci, sí.
Sí? Ah, d'acord. És que la gent més jove es demanava si havia existit o no havia existit.
Jo no havia sentit mai aquest nom, en aquí a Sant Celoni. Jo sempre l'havien dit la processó del Dijous Sant, perquè primer es feia el Dijous Sant, després va passar el divendres. Jo sempre havia sentit a dir això, la processó del Dijous Sant o del Divendres Sant o la processó dels Misteris. També hi ha gent que en diu la processó dels Carmelos perquè hi havia gent que, bueno, només hi anaven els homes a les processons i es veu que hi havia el costum de comprar un ciri i també comprar uns quants Carmelos pels badocs, la canalla i les noies que estaven mirant la processó.
L'obra té un consell assessor. Quina és la funció d'aquest consell assessor?
Mira, el consell assessor... el que fa és, o sigui, quan jo redacto, per exemple, un capítol o uns quants fascicles, llavors els de l'editorial el maqueten i passen els filtres, que en diuen ells, que és pràcticament com queda el fascicle muntat amb les fotografies, no amb aquella qualitat que ara surten, i això es passa a la gent del Consell Assessor. Llavors, la gent del Consell Assessor és una gent doncs, que es mira això abans de que surti, evidentment. Doncs es mira doncs, les fotografies, es mira les identificacions, es mira els textos i doncs, aporten, doncs, a vegades, bueno, allò que hi va, en veuen més 4 ulls que 2, doncs imagineu-vos si n'hi veuen 20 ulls en comptes de 4, que són els que porto
20
jo.
20 són?
Són 10 persones.
Som 10 persones que tenen 2 ulls, alguns porten ulleres, alguns porten ulleres, però clar, a més, el Consell Assessor és molt divertit perquè hi ha gent d'unes edats bastant àmplies, no? Que van des de, jo diria, des dels 47, 48 anys fins als 90. Llavors, són gent doncs, que han estat vinculada doncs, al món associatiu, gent que té molta memòria, alguns, gent que tenen molta capacitat d'identificar gent, etc. Jo no estic molt content del Consell Assessor perquè de veritat que et dona molta tranquil·litat que el que tu escrius abans de que es publiqui doncs hagi passat per 10 sedassos diferents.
Això són d'aquí?
Sí. Sí, 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 sí. Sí, els del Consell Assessor havien de ser de Sant Celoni i havien de ser gent que conegués bastantes coses del poble, sí.
Bé, anem en la recta final ja de l'entrevista. Mm-hmm. Voldries destacar alguna cosa que no hàgim tingut en compte, que a tu t'interessi remarcar? A mi, per exemple, una de les coses que m'ha cridat l'atenció és la festa de les enramades. Sí. No sabia que també se'n fessin aquí a Sant Celoni, mm-hmm. i segurament es devia perdre una data relativament recent.
Bueno, els anys 50 es va perdre. Les enramades es van perdre bàsicament perquè hi havia una orquestra, l'Orquestra La Lira, que era una orquestra de Sant Celoni, i llavors per fer les enramades, pràcticament el que es necessitava era una orquestra, o sigui, el que era més car era l'orquestra. Llavors, quan l'Orquestra La Lira va anar no desapareguent, però sí que necessitant músics d'altres pobles, l'orquestra es va anar encarint i les enramades es van anar perdent una mica per culpa d'això, també perquè, ja ho sabem, a vegades les coses costen i més quan s'han de muntar des dels mateixos veïns, que sempre són els mateixos que organitzen, és una mica la història de sempre.
Però llavors, a veure, perdona, sí. Aclareix uns conceptes, no és el mateix catifa de flors que enramada, no?
No.
L'enramada té a veure amb balls i té a veure amb...
Sí, mira, això de les enramades, com que a Arbúcies han mantingut les enramades, però, hi ha tres coses per Corpus. Hi ha les catifes que es fan per Corpus perquè es fa la processó, i això són les catifes, de flors, no són les enramades. Això es fa doncs, perquè la processó passava per allà i es donava, era com un homenatge a la Sagrada Forma, és una manera d'exalçar el d'allò. Llavors, normalment, després de Corpus era dijous, doncs després de Corpus començaven les enramades, que eren festes de barris, dels barris del poble, doncs feien cada dia, un barri feia la seva festa. La festa, consistia també en una part
eclesiàstica. S'havia de donar una toia, potser, a les noies? Hi havia alguna toia que anava a parar a les noies?
Segurament que en el ball, segurament que hi devien haver-hi tots aquests rituals, i els rituals del festeig i tot això. Però, al dematí es feia com una mena de cercavila de la canalla cap a missa, era el principal acte. En allà es veu que es portaven a venir uns panets que es partien en trossos i unes flors. Llavors aquests panets es tallaven, aquests pans es tallaven o ja estaven tallats i llavors se'ls menjaven en sortir de missa. I després feien sardanes i ball. Les enramades en realitat eren tandes de sardanes al migdia, ball a la tarda, sardanes a la tarda, i el ball de nit, que era el principal, perquè era en aquesta època on tot s'acabava amb els balls i totes les distraccions eren només aquestes, era una manera de festejar pel jovent i així. I les enramades doncs duraven això, fins al dijous següent al Corpus.
Escolta, i a tot això, per tant, no hi havia branques ni coses...
Sí, així? El nom d'enramades surt perquè s'enramaven als carrers. Es feien arcs amb branques de verns que es portaven del bosc i es plantaven, es posaven banderoles en els carrers per on passava, els carrers per on passava la processó o per on es feia el ball, doncs s'enramaven especialment. Per això té aquest nom d'enramada.
Entesos. Però és sí, sí, això. Sí. Això ho coneix, jo personalment ho havia conegut a través de l'obra de Joaquim Ruyra, que en parlava a Blanes, d'enramades a Blanes, llavors, clar, m'imaginava que era una cosa típica de Blanes, però he anat veient a molt temps que es feia a molts més pobles.
Sí, jo penso que és una cosa típica arreu, no? El que passa que hi ha pobles que no va durar massa i hi ha pobles que es va mantenir més temps i pobles que encara les fan durar, canviant-les, perquè és això, que ara associem les enramades a les catifes de Corpus, no és ben bé això, però bueno, hi té una mica que veure.
Sí. Escolta, només se m'acut una última pregunta.
Digue'm.
Però se surt una mica del marc. Seria, ens pots recomanar un bon enquadernador?
Ah, un bon enquadernador. Jo no tinc ni idea. Jo suposo que els mateixos llibreters que venen els fascicles o els quioscos, suposo que això en Durant sàpiga trobar. Jo sí que no, amb això no us puc aconsellar. El que sí que a tota la gent que em pregunta, jo el que sí que li aconsello és que ho vagi fent a fascicles. La història aquesta.
Sortirà més bé de preu, trobes?
No, sortirà segurament al mateix preu, segurament.
A 2,50
no tinc...
el fascicle.
Exacte, no tinc ni idea del que valdrà el llibre al final, però el que sí que és
cada
veritat
cop...
és que quan només tens un fascicle et pots permetre el luxe de llegir-lo. En canvi, el tot xoquet és com el libro gordo de PTT. Ah. Vull dir, és un llibre molt, molt gruixut que anirà bé de consulta i anirà bé per mirar sants i tot això, però jo no crec que algú s'atreveixi a llegir-se de punta a punta tot el llibre. En canvi, de setmana en setmana, com que hi ha molt poc... Bueno, el fascicle doncs, no té gaires pàgines, doncs jo penso que és de bon llegir i de bon pair. Mm. Jo penso que això està bé.
Doncs moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Moltes
Josep
gràcies.
Josep Maria Abril. I bé, esperem que a mesura que vagi avançant l'obra i que vagis publicant també... Ara segurament deus haver prioritzat això, no hi deu haver en perspectiva més...
Home, ja fa 4 anys que està això en prioritat i fins l'any que ve que s'acabi, que també jo en tinc ganes, i disfruto molt, però també tinc ganes de que s'acabi, doncs no em puc plantejar més coses.
D'acord. Mira, t'emplacem per quan s'acabi de publicar l'obra com a mínim,
Molt bé.
I en tornem a parlar llavors.
Molt bé, molt bé. Vigila que llavors no et caigui el llibre als peus.
Vols dir que serà moltes pàgines.
Passarà el seu. Moltes
doncs
gràcies.
Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bé, Jordi.
Bé, acabem el programa d'avui amb la frase que acostem a dir. Aquesta vegada serà una cita de Pedrolo que diu... Moriré com una estranya a casa meva es va publicar el 1968 en un llibre que es diu A casa amb papers falsos. Diu així, jo i molts, moltíssims, morirem com uns forasters a casa nostra i moriren els nostres pares, els nostres avis, generacions senceres. No és raó que hi visquin i morin els nostres fills, els nostres nets, i a nosaltres incumbeix la tasca de fer que puguin viure i morir en terra lliure, com a ciutadans de llur nació. Exactament com viuen i moren aquells que ara ens refusen allò que es concedeixen oblidant voluntàriament que els drets humans emparen amb les persones els pobles. I amb aquesta frase doncs acabem el programa número 108. La
118.
I
amb
la
aquesta
setmana...
frase no, amb aquestes frases, perquè has llegit un paràgraf gairebé.
Bueno, aquestes frases...
Avui és les frases.
I l'any que la setmana que ens començarem el 119 amb l'especial que ja us hem dit de literatura eròtica. Esperem que ens escolteu i que us agradi i que truqueu. No heu trucat, per tant no teniu llibre.
Bé, i aquells temes que han quedat pendents d'avui els situem per d'aquí 15 dies.
Bé, doncs, molt bona nit i fins dilluns vinent.
Bona nit.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló. Coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santceloni.org, tot clicant el logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.